Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bona nit a tots i totes. Aquí estem de nou, ja en el mes d'octubre. Just acabem de començar el darrer trimestre d'aquest 2019. Sembla mentida, perquè per mi em sembla encara que estiguem al primer. Però tempus fugit, com diu l'adagi llatí. Nosaltres avui us hem preparat un programa ple de bona música i de novetats engrescadores, ja veureu. Un programa especialment dedicat als que són molt operaferits, aquells que no sabeu passar gaire temps sense visitar un teatre. Pareu bé l'orella perquè no us en podeu perdre ni una nota, ni una coma. Toni González, del control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Que soni la música.
Thank you.
Això que acabeu de sentir era la sinfonia, l'obertura de l'òpera Il Pirata, lletra de Felice Romani i música de Vincenzo Bellini, una de les meves òperes favorites, que es va estrenar el 27 d'octubre de 1827 a la Scala de Milà i que va suposar la immediata consagració del compositor sicilià en l'Olimp dels grans autors de l'època. De la nit al dia, Bellini es va fer molt famós i només era la seva tercera òpera. Però és que Il Pirata s'ho val. N'era la versió de l'orquestra de la RAI de Roma dirigida per Gian Andrea Gabazzeni. I ara us explicaré per què hem començat així el nostre programa d'avui. Doncs molt senzill. Avui us explicaré el que hi haurà en una temporada 2019-2020 molt excitant. No parlo d'una temporada en concret, sinó d'una temporada feta en produccions d'aquí i d'allà, per Europa. Una temporada molt bona, plena de títols interessants que jo, com a tria personal meva, us proposo per si teniu ganes de viatjar i veure bona òpera. Totalment aconsellable perquè la temporada del Liceu no excita ni algú que estigui absolutament desesperat. Així que cordeu-vos els cinturons perquè anem a enlairar-nos cap a una temporada de meravelles. Després us comentaré del Pirata. Ara hem de parlar d'una altra òpera pel mes de novembre. Escolteu.
Oh!
La Paix et un séjour le prix de vos conquêtes, un cor de l'acte primer de la Vestal de Gaspar Spontini en la versió del cor i l'orquestra de l'Escala de Milà sota la direcció de Riccardo Muti. Enregistrament en viu fet l'any 1993. Una música xula, oi que sí? La Vestal es va estrenar a París el 15 de desembre de 1807 amb un grandíssim èxit, òpera clarament precursora del gènere tant francès de la gran òpera, que anys a venir Meyerbeer desenvoluparia i portaria al seu cim. En el seu moment se la va identificar amb la glòria del règim imperial de Napoleó, esdevenint, com qui diu, l'òpera oficial del règim. És una història de romans, protagonitzada per Giulia, una verge vestal enamorada del general Licinius, i que és condemnada a mort per haver incomplert els seus vots de castedat, fals perquè ell i Licinius no han fet res més que pelar la pava, i per haver deixat de pagar el foc sagrat de Vesta. Això sí que era cert. Al final acaba bé, amb la salvació de la Vestal per designi diví. Spontini va néixer a Itàlia, al poble de Maiolati, prop d'Ancona, el 1774. A principis del segle XIX va anar a provar fortuna a París, on la va aconseguir. I entre París i Berlín va transcórrer la major part de la seva carrera, tornant al final al seu poble natal, avui en dia Maiolati Spontini, on va morir el 1851. Per què la Vestal? Doncs perquè és la meva recomanació pel mes de novembre. I on la fan? Doncs en el Teatre An der Wien, de Viena. 7 funcions entre el 10 i el 27 de novembre, protagonitzades pel tenor americà Michael Spiers com a Licinius i Elsa van der Hever com a Giulia. Dirigeix l'orquestra Bertrand de Billy, que fa anys va ser el titular de la del Liceu, i l'escena Johannes Erhardt. Producció del mateix teatre. Jo hi aniré el dia 23, si Déu vol. Ho recomano molt perquè és una oportunitat gairebé única de poder veure aquesta òpera tan interessant.
Parlem d'òpera.
Desembre també té la seva recomanació i aquí entra Il Pirata de Bellini, amb el qual hem obert el programa. On la faran? Doncs molt més a prop d'aquí, en el Teatro Real de Madrid. Ni més ni menys que 14 funcions entre el 30 de novembre i el 20 de desembre. El primer cast és estratosfèric, Javier Camarena, Gualtiero, i Sonia Ioncheva i Mogene, amb George Petean com Ernesto. Director musical Maurizio Benini i escènic Emilio Sacchi. Coproducció del Real i de l'Escala. Aquesta òpera sí que es pot veure de tant en tant, però no pas gaire. En el Liceu ens la van fer fa pocs anys, però només dues escarrancides versions de concert. Això sí, amb en Kunde i la de Via. De fer lo del Liceu no hi ha dret. Molt més brillant la temporada de Madrid, tu miris per on tu miris. Les entrades es posen a la venda dilluns que ve, dia 7 d'octubre, i jo espero poder-hi anar. No m'ho puc pas perdre. I ara una recomanació pel mes de gener. En aquest cas hem d'anar cap a Alemanya, a l'Òpera de Frankfurt. El teatre d'aquesta ciutat, centre financer europeu per excel·lència, sempre fa bones temporades, combinant amb saviesa repertori i altres coses no tan trillades. Jo hi he anat en nombroses ocasions i he pogut veure títols infreqüents, com ara Arabella de Strauss, Palestrina de Pfitzner, Rimas Nadieri de Verdi, Orlando Furioso de Vivaldi, L'Orontea de Cesti, L'Africana de Meyerbeer, Marta de Flotto o Stifelio de Verdi. Però també molts altres títols més coneguts. Molt bones produccions, excel·lents la majoria d'elles i a preus molt assequibles. Què us proposo pel gener a Frankfurt? Doncs un Händel. Un Di più felice és el cor final d'aquesta òpera de Händel en tres actes, Radamisto, amb llibret en italià de Nicola Francesco Haym, basada en la mort tirànica de Domenico Lally i en Zenòbia de Matteo Noris. Es va estrenar en el King's Theatre de Londres el 27 d'abril de 1720, amb un èxit considerable. L'argument, la font remota del qual són els annals de Tàcit, és el següent. Armènia, any 53 després de Crist. El rei Tiridates d'Armènia està enamorat de Zenòbia, esposa del príncep de Tràcia Radamisto. Això neguiteja la seva esposa Polissena, lògicament. El rei d'Armènia envaeix Tràcia, captura la parella i a Farasmane, el rei, pare de Radamisto. Els condemna tots a mort, però poden escapar gràcies a la traïció del militar Tigranes. En el segon acte, perduts en la seva fugida, Zenòbia demana al seu marit que la mati. Aquest no gosa, però la llença al riu. Això sí. Tigranes la salva i són enxampats per Tiridates. Radamisto ha fet córrer la brama que és mort i així es pot presentar d'incògnit per tal de salvar la seva dona. En el tercer acte tot s'arregla. Farasmanes és restituït en el seu tron, Radamisto i Zenòbia junts i Tiridates penedit amb la seva dona Polissena. Aquestes òperes sempre acaben bé. De Radamisto ja se n'han fet quatre funcions entre finals d'agost i mitjans de setembre, però al gener hi tornem. Quatre funcions més, començant el 29 de desembre i seguint els dies 4, 12 i 18 de gener. Els cantants no són estrelles conegudes, sinó membres de la molt competent companyia de l'Òpera de Frankfurt, encapçalats pel contratenor rus Dmitri Egorov, com a Radamisto.
Parlem d'òpera.
I mentre que pel que fa al mes de febrer no tinc res especialment seleccionat, o sigui que ens quedarem a casa, que farà fred, pel mes de març hi ha la gran perla de la temporada, que serà la Marató Meyerbeer, que tindrà lloc a la Deutsche Oper de Berlín. Efectivament, sembla que s'està produint una mena de Meyerbeer Renaissance i es tornen a programar les monumentals òperes del que, en el seu temps, fou el compositor més popular i exitós de tota Europa. I en aquest teatre berlinès, entre febrer i abril, programen tres títols del compositor nascut precisament en un suburbi de la capital alemanya. Hi ha un cap de setmana que jo ja tinc ullat, que és el del 6, 7 i 8 de març, en què es presenten tres obres seguides de Meyerbeer. El divendres 6, Le Prophète, òpera estrenada el 1849, amb direcció musical d'Enrique Mazzola i escènica d'Olivier Py, i protagonitzat per Gregory Kunde en el rol de Jean de Leyden i Clémentine Margain com a Fidès. El dissabte 7, versió de concert de Dinorah, ou Le Pardon de Ploermel, que no és una gran òpera, sinó una òpera còmic, estrenada el 1859. Dirigeix també Mazzola i és protagonista la Sabine de Vielle. Finalment, el diumenge 8 es programen Les Huguenots, estrenada el 1836, l'única de les tres que he vist prèviament el 2011 a Brussel·les. Dirigeix musicalment Alexander Bedernikov i escènicament David Alden. La llista de cantants aquí és més desconeguda. Liv Redpath, Marguerite de Valois, Olesya Golovneva, Valentin, i l'esgotador rol de Raoul de Nangy va a càrrec d'un coreà, Joseph Kang, que ja el va cantar l'any passat a París i només vaig veure que en deien pestes. En fi, això és molt delicat perquè si per un paper com aquest posen un petard, doncs no anem pas bé. I ara, en representació de totes tres, sentirem un fragment llarg de Les Huguenots. És l'àrea de la reina Marguerite, o Bopei de la Turenne, de l'acte segon, amb Joan Sutherland, acompanyada per la New Philharmonia Orchestra i l'Ambrosian Opera Chorus, i dirigida, com era habitual, pel seu marit Richard Bonynge.
Thank you.
Parlem d'òpera.
Entre els mesos d'abril i maig es produiran algunes representacions molt interessants en diferents parts d'Europa. N'he seleccionat tres. En primer lloc faré referència a La Platée, de Jean-Philippe Rameau, ballet bufon en tres actes, estrenada a Versalles el 31 de març de 1745. que es podrà veure en l'excel·lent Teatre du Capitol de la ciutat de Toulouse, aquí al sud de França. 6 funcions entre el 28 de març i el 4 d'abril. Direcció musical a càrrec d'Hervé Niquet i escènica de Gil i Corinne Benizio. L'estol de cantants és tot francès. El Capitol és un teatre al que fa anys hi havia anat força. Recordo que hi feien unes produccions molt bones i el teatre és molt bonic. Pel que fa a Platé, què dir-vos? Doncs jo la vaig veure a la New York City Opera el 2 d'octubre de 2004 i haig de dir que ha estat una de les millors ballades d'òpera de la meva vida. Me'n recordaré sempre. M'ho vaig passar tan bé que, bueno, no sé, és com una... Avui en dia és... necessito tornar-hi. Per això tinc ganes de tornar-la a veure. Platé és una història divertidíssima, però a la vegada molt cruel. Platé és una nimfa dels pantans molt lletja, la reina de les granotes. Víctima d'una broma pesada, es pensa que el propi Júpiter està enamorat d'ella. Tot plegat és un muntatge perquè Juno, l'esposa de Júpiter, deixi d'estar gelosa contra el golfo del seu marit. La pobra Platé s'ho empassa tot i tothom se'n burla d'ella fins que al final, a punt de casar-se amb el déu, tothom fuig i ella es queda sola i humiliada tornant de nou al pantà. I ara us proposo que en sentim un fragment. Charmant Bacchus, Dia de la Liberté, del pròleg, ària càrrec del personatge de Tespis. És el tenor Guy de May amb les musicians de l'obra dirigits per Marc Minkowski.
Ménade, vos écrits sont mal, on assurance.
La segona obra triada, aquesta sí que és molt i molt desconeguda, almenys a casa nostra, i també ho és el compositor. Si us dic Jaromir Weinberger, què me'n dieu? Poca cosa, diria, eh? Jo mateix no sé pas gran cosa, i no sé pas si el mateix Flamaric, que és tan erudit, el coneix. Potser una mica. Bueno, us explicaré una mica, doncs, sobre Weinberger. Era txec d'origen, nascut a Praga, el 8 de gener de 1896, en el si d'una família jueva, com tants altres compositors d'aquella època i aquelles contrades. Va començar amb la música de molt nen i als 14 anys va anar estudiant al Conservatori de la capital txeca i després va completar estudis a Leipzig. El 1922 se'n va anar als Estats Units, on es va dedicar a l'ensenyament. Retornat a Txecoslovàquia, fou nomenat director del Teatre Nacional de Bratislava. El 1939, escapant del règim nazi, es va establir de nou i definitivament als Estats Units, país del qual més endavant adquiriria la nacionalitat. Va morir a Sant Petersburg, però, ull, no a Rússia, sinó a l'estat de Florida, el 8 d'agost de 1967 a causa d'una sobredosi de tranquil·litzants. D'entre tota la seva producció per l'escena, òperes i operetes, només n'ha quedat una en peu, encara representada de vegades, com és el cas que us comento. L'òpera en qüestió en dos actes es diu Schwande Dudak, en txec, i en alemany Schwande der Dudelsackpfeifer, un nom certament complicat, oi? Doncs va, us el diré en català. Schwande el gaiter, més fàcil, oi que sí? Doncs bé, aquesta òpera, en alemany, es podrà veure entre el 4 d'abril i el 1 de maig, 6 representacions en total, a la Komische Oper de Berlín. Aquesta òpera es va estrenar al Teatre Nacional de Praga el 27 d'abril de 1927. El desembre de 1928 es va presentar en Alemanya a Breslau. Doncs bé, en poques paraules, Schwande fou un gran èxit internacional, arribant més o menys a les 2.000 representacions en una dècada. Fins i tot es va veure en el Met el 1931 i a Covent Garden el 1934. L'òpera, que és plena de música folclòrica txeca, es va arribar a traduir a 17 idiomes, però va caure del repertori tan bon punt fou prohibida pel règim nazi. L'argument és una mena de conte fantàstic on la música de la gaita de Schwande té poders màgics. I ara us convido a sentir-ne un fragment en versió alemanya de l'escena segona de l'acte primer, Ich bin der Schwande, amb Hermann Prey, Schwande i el cor de la ràdio Bavaresa, al seu costat l'orquestra de la ràdio de Munic, tot sota la batuta de Heinz Wahlberg.
Ich bin der Schwande. Das Haus, wo man sich das Leben vergelt, da blas ich auf meinem Dudelsack. Gleich freut sich alle Welt.
Das ist der Lustenspann, der Lustenspann,
so verdient Pfeifer, der Meister. Schwande heißt er und weckt die Lebensgeister. Nah und fern hört man sein Spielen.
Schwande, der Vogelmeister, der weckt die Geister, man will die Wir sind die Kinder zu geben.
La tercera recomanació pel període entre març i abril ens fa tornar a l'Òpera de Frankfurt. Quina mina aquest teatre, eh? Es tracta d'una nova producció d'una de les òperes desconegudes de Rossini, Bianca i Faliero. Això és motiu d'enhorabona, ja que aquesta òpera, si es veu, només és a Pesaro, en el Festival Rossini. A Frankfurt faran 8 funcions, començant el 5 d'abril, seguint el 9, 12, 18 i 25, i el maig els dies 3, 9 i 15. Dirigirà l'excel·lent orquestra del teatre un director de prestigi, l'italià Giuliano Carella. El cas, com sol ser habitual, no registra estrelles, sinó cantants de la companyia. L'escena anirà a càrrec de Tilman Keller.
Thank you.
Alma ben mio si pura és la cavatina de Faliero de l'acte segon. Era Marilyn Horn amb la London Sinfonietta Opera Orquestra dirigida per Donato Renzetti. Bianca e Faliero, la trentena òpera de Rossini, que té llibret de Felice Romani, es va estrenar a l'Escala el 26 de desembre de 1819 i se situa al final d'un període en què Rossini va experimentar amb formes i tècniques diverses, tot fent avançar l'art operístic, tendent cada cop més a un cant recarregat d'ornaments que tindria la seva culminació a Semiràmide, la seva darrera òpera a Itàlia estrenada el 1823. Bianca e Faliero, sense arribar a les dimensions colossals d'aquella, s'hi acosta, encara que amb un pas enrere, retorna als recitatius secs, amb clave. L'argument és d'embolics amorosos i polítics de la República de Venècia en ple segle XVII.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I acabem amb la nostra darrera recomanació, ja molt llunyana en el temps, doncs ens n'anem al mes de juliol de 2020. És aleshores quan a la Bayerische Staatsoper de Munic es posarà en escena una reposició en la seu del Teatre del Príncep Regent, on els dies 22, 24 i 26 de juliol es podran veure tres funcions d'Orlando Paladino, drama heroico-còmic en tres actes amb llibret d'Annunziato Porta i música de Franz Joseph Haydn. Sí, estimats amics i amigues oients, una mostra del poc conegut però molt important talent operístic del que fou enamorat pare de la sinfonia. Haydn va fer unes quantes òperes, totes molt boniques. Aquest Orlando Paladino és dirigit per Ivor Bolton, director titular del Real, i escènicament per Axel Ranisch. Intervenen cantants com Matías Vidal, Guy de May, Elena Sancho Pereco, Tara Errok, per citar els noms més coneguts que veig en la llista. Aquesta òpera pertany al grup que Haydn va estrenar al Palau d'Esterházy, a Hongria, on treballava per als prínceps Esterházy. Concretament, Orlando Paladino va veure la llum del dia el 6 de desembre de 1782. L'argument ens presenta aventures d'aquest famós personatge, Orlando, amb Angélica, Medoro, Rodomonte, la maga Alcina, la pastora Eurila, etc. I té la font llunyana en l'Orlando Furioso de Ludovico Ariosto. Tot dramàtic, però alhora molt còmic. Jo crec que valdrà la pena anar-la a veure. Un viatget a Múnich, a més és una ciutat molt agradable. I s'hi mengen bones salxitxes. Què altra cosa? Sentim un fragment de l'òpera de Haydn? Doncs vinga, de l'acte segon, el duetino còmic Quel tuo visetto amabile, amb Malin Hartelius, Eurilla, i Marcus Schäfer Pasquale, i el Concentus Musicus Wien sota la batuta de Nikolaus Harnoncourt.
Sento nel petto un spasimo che non lo so.
Doncs això és tot el que us volia explicar, una temporada excitant, plena de recomanacions molt interessants. Només cal que aneu a internet i compreu les entrades, així de fàcil. A la nostra pàgina de Facebook publicaré els links a les pàgines web de tots aquests teatres per facilitar-vos la feina. Veieu quin afany de servei que tinc? I ara ja us dic que d'aquí a 7 dies tornarem a ser puntuals a la nostra cita amb tots vosaltres. Espero reciprocitat, eh? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.